minut passada dos quarts de set. Avui és dimarts, dia de lectures compartides. Volem parlar de biblioteques, però la Maria Cusó ens ha preparat cites de la història que fan referència a aquests equipaments. Maria, bona tarda.
Bona tarda, Marina. Doncs sí, jo deia el mític Jorge Luis Borges, que afirmava que sempre s'havia imaginat el paradís com algun tipus de biblioteca. Segons l'escriptor francès Jacques Benigne Bossuet, a Egipte, les biblioteques se les anomenava els tresors dels remeis de l'ànima, i és que allà s'hi curava la ignorància, la més perillosa de les malalties i la més perillosa de totes. I fins i tot l'americà John Steinbeck va declarar en una ocasió que pel gruix de la pols dels llibres de les biblioteques públiques es podia mesurar la cultura d'un poble. Doncs, sigui per la raó que sigui, nosaltres sabem que la importància de les biblioteques públiques en la construcció d'una societat sana és innegable, i totes tenen una espècie de màgia, no?, les biblioteques, però nosaltres pensem que aquelles que a sobre tenen el valor afegit d'estar en un edifici que abans no havia sigut biblioteca, doncs potser encara té una mica més de màgia.
Per tant, avui farem un recorregut per diferents biblioteques del territori que ocupen antics edificis reformats. Començarem per la més recent, i és que aquest diumenge es va inaugurar la Biblioteca Antoni Comas de Mataró, ubicada, atenció, en un antic escorxador de l'any 1909. Per tant, el que fem és marxar cap als estudis de Mataró Ràdio, on hi tenim la Sílvia Barragán, és la directora de la Biblioteca Antoni Comas de Mataró. Sílvia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Qui va pensar en convertir aquest antic escorxador en una biblioteca?
Doncs mira, des de l'Ajuntament de Mataró es va proposar a la Diputació que es valorés aquest espai. Escolteu, he sentit que dèieu cites sobre biblioteques, i jo recordo la que tinc que vaig proposar quan vaig fer el projecte per aquesta biblioteca, que després he guanyat, i deia, si a prop de la biblioteca teniu un jardí, ja no us faltarà, ja no us farà falta res més.
Que això deia Plató?
Marc Tuli Ciceró.
Ciceró. A veure, si a prop de la biblioteca hi ha un jardí...
Tenia un jardí,
sí.
Ja no us farà falta res més. I jo aquesta la vaig triar justament perquè aquesta biblioteca està rodejada d'un espai públic, que és un parc preciós, a més, i era ideal per acompanyar el projecte d'aquesta biblioteca.
Quan un entra en aquesta biblioteca de Mataró, veu encara que allò va ser un bon dia un escorxador?
Sí, sí, tant. A fora, de fet, les estructures noves que s'han creat són totes de vidre transparents, perquè la gent pugui veure de seguida aquests edificis més bonics, modernistes, i la sala d'actes de la biblioteca conserva el sistema de moviment de les peces, tots els motors antics i tot el sistema de rails on es penjaven les peces de bestiar.
Condiciona l'activitat d'alguna manera? Imagino que sí, no? Que el disseny de la biblioteca ve una mica condicionat per els elements que oferia aquest escorxador. És a dir, hi ha coses que no s'han pogut canviar.
No, evidentment que no, però sí que de veritat que ja fa dies que hi treballem, vam obrir ahir les portes, però evidentment fa molts dies que preparem els espais, i no, s'ha trobat unes solucions boníssimes per adaptar aquests espais mantenint el seu encant d'edifici històric i alhora la funcionalitat per acollir un equipament com una biblioteca pública.
Amb la posada en marxa d'aquesta biblioteca Antoni Comas es dona per inaugurada l'anomenada xarxa de biblioteques de Mataró. Què és aquest projecte exactament?
Mireu, perquè hi hagi una xarxa de biblioteques, no només hi ha d'haver més d'una biblioteca, sinó que aquestes han de treballar de forma conjunta i coordinada. I el que pretenem és que la gent de Mataró entengui que hi ha un únic servei de biblioteca pública a la ciutat que té dues seus, i per tant el que volem és que els ciutadans de Mataró i tots aquells usuaris que vulguin venir de fora també trobin el mateix servei, les mateixes polítiques de servei als dos equipaments.
Hi ha un servei que vosaltres oferiu com a novetat i és el préstec, com li dieu, autònom, independent?
Li diem préstec d'autoservei.
Préstec d'autoservei.
Sí, utilitza la tecnologia de radiofreqüència i mitjançant unes pantalles tàctils, i els usuaris poden fer autònomament i de manera molt ràpida i molt senzilla, en pocs segons, totes les transaccions relacionades amb el servei de préstec. Endur-se coses a casa, fer les devolucions, fer les renovacions. Això permet al personal de la biblioteca estalviar-se totes les tasques més mecàniques i poder oferir un servei més personalitzat.
I això vol dir que podem venir a les 3 de la matinada a renovar, per exemple, el préstec d'un llibre?
No, de moment no, aquest servei està condicionat a l'horari de la biblioteca. El que sí que tenim, evidentment, són les bústies de, devolució de documents 24 hores, 365 dies de l'any.
Explica'ns per què la biblioteca porta el nom del mataroní Antoni Comas.
Doncs mira, l'Antoni Comas va ser un filòleg mataroní que va fer molt, molt per la llengua i la literatura catalanes. Va ser catedràtic de la Universitat, el primer catedràtic de llengua catalana, de filologia catalana de la Universitat de Barcelona, i va, a nivell cultural, a Mataró, va fer molt per la llengua i la cultura a la ciutat, i també va ser crític de literatura catalana. Va ser una persona molt vinculada a la ciutat, i bé, l'Ajuntament va decidir ara fa pocs mesos fer-lo mataroní il·lustre, i això a més s'ha vist conclòs per posar aquest nom a la biblioteca.
Sílvia, començàvem parlant de la importància que tenen les biblioteques i segur que hi haurà algun incrèdul que dirà, ostres, doncs a Mataró ara una xarxa de biblioteques, si ja n'hi ha dos o tres, o per què se n'han d'anar obrint? Quina és la importància? Què els hi contestaries a la gent que diu, home, si hi ha una biblioteca, no en fa falta més?
Bé, Mataró és molt gran. Diuen, segons els estàndards de Diputació de Barcelona, no haurien de tenir una biblioteca més lluny de 20 minuts caminant des de casa, i aquesta mancança existeix i existia a Mataró. Mataró té un terme municipal força, força ampli, i amb aquesta biblioteca posem a menys de 20 minuts a peu de molta gent un servei de lectura pública. Per tant, del tot necessària. De fet, el dia de la inauguració, amb el conseller i amb tots els polítics, ja parlàvem de la tercera biblioteca que li cal a Mataró per complir aquest requisit.
Sílvia Barragán, directora de la Biblioteca Antoni Comas de Mataró, gràcies per estar avui amb nosaltres i que pugueu tirar endavant tots els projectes que heu dissenyat per aquesta nova biblioteca de Mataró.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
Maria, ara el que fem és deixar Mataró i marxem cap al Segrià.
Doncs sí, concretament anirem fins al municipi d'Almenar, on trobem la biblioteca Ramon Berenguer IV, que està ubicada on abans s'hi acollia l'Hospital d'Almenar.
Laura Alcalde, des de Munt FM Ràdio, es trobes ara mateix a la biblioteca d'Almenar i estàs molt ben acompanyada.
Doncs sí, Marina, bona tarda, no t'equivoques. Avui parlem d'emplaçaments singulars on ara s'ubiquen biblioteques. Doncs avui em trobo a la Biblioteca Ramon Berenguer IV d'Almenar, rodejada de llibres, i m'acompanya per esbrinar més coses sobre aquest emplaçament d'aquesta biblioteca la seva responsable, l'Anna Salvia. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem parlant d'aquest lloc. Aquesta biblioteca, on ens trobem ara mateix, era l'antic Hospital d'Almenar. Primer de tot, de quina època estem parlant?
Estem parlant del primer hospital que hi va haver a Almenar, que va ser cap a l'any 1400. I va anar, va sorgir arrel de les epidèmies de la pesta negra que hi va haver en tota aquesta zona.
Com era una mica la ubicació d'aquest hospital d'Almenar, que data del 1400?
Bé, aquest hospital, al igual que els centres d'ensenyament de l'època, estaven gestionats per l'Església. Era fora de les muralles de lo que era la població, i en ell s'hi acollia sobretot a malalts i als pobres, als vagabuns, perquè no entressin a dins el poble. Les seves dependències estaven dividides en unes que estaven separades pels malalts i a les altres hi havia els pobres. També albergaven la vivenda de l'infermer. Hi havia una capella, la d'aquí Almenar, estava dedicada a Sant Jaume i a Sant Felip.
Aquest hospital donava servei a altres municipis dels voltants?
Sí, concretament aquest, el d'Almenar, també donava servei, per exemple, al Farràs, que és un poble de la vora, perquè el Farràs estava agregat a Almenar. Però al poble, a l'altre poble veí, al Guaire, també n'hi havia un d'hospital d'aquestes característiques.
De fet, després de ser hospital, estem parlant de l'any 1400, estem parlant de fa molts i molts anys, després de ser hospital això va ser una posada, va tenir altres usos, fins que als anys 80 aquest edifici pròpiament, l'antic hospital, es va enderrocar.
Sí, es va enderrocar el 1986 per fer-hi la llar dels jubilats i la biblioteca.
Curiosament, fins i tot, us diré, Marina i Maria, que hi ha un registre de les persones que van morir en aquest hospital. És així, Anna?
Sí, és així. A l'arxiu parroquial hem trobat dades de que hi va morir un noi de 22 anys de Cervera. Era pobre, no era pas malalt, perquè en aquest hospital m'he oblidat de dir-vos que els malalts de llarga estada no hi eren. Era durada curta, i llavors els traslladaven a altres poblacions i si podien arribar a Lleida ja era un gran què. També hi va morir un altre noi jove, també pobre, de Valdellou, i també hi ha una dada que se sap que hi va morir un noi que es deia Giuseppe.
Giuseppe?
Giuseppe, sí.
Anna, es conserva alguna peça característica o alguna estructura d'aquell antic hospital d'Almenar?
Doncs a l'arxiu parroquial hi ha dades sobre la gent, per exemple, que hi va morir. Alguna peça difícilment, però això ens donaria més informació. La nostra font de mossèn Francesc Martí Solsona, que ha fet una donació molt important de peces, però és al Museu Diocesà de Lleida.
La Biblioteca d'Almenar és molt activa.
Com totes les de Lleida.
Com totes les de Lleida. Explica'ns en quins projectes o activitats esteu treballant ara mateix.
Ara mateix nosaltres estem dins el projecte Almenar Lector, que és un projecte per fomentar la lectura en l'àmbit infantil i juvenil, i que està, el Consell Lector d'aquest programa, aquest projecte, està format per membres de les AMPES de les escoles, de la població, per l'escola Bressol, l'escola de primària, l'institut, l'Ajuntament, el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil i la Biblioteca. Enguany és el cinquè any del projecte.
És el... quin any has dit?
El cinquè.
El cinquè. Ara parlàvem amb la responsable de la nova biblioteca de Mataró i ens explicava que ells han optat per posar en marxa un préstec d'autoservei. Vosaltres teniu alguna d'aquestes novetats dins de l'equipament?
No, de moment encara no. Les de la Diputació de Barcelona estan més ben dotades que nosaltres.
Sí? Això es nota?
Sí. I tant, i tant.
Per què?
Es nota molt. Perquè
és a dir, la destinen més diners a les províncies de Barcelona que, per exemple, a les de Lleida?
Sí. Sí? Sí, sí. El territori de Lleida jo penso que està castigat en quant a biblioteques i equipaments. La Diputació de Barcelona sempre ha cuidat molt les biblioteques i nosaltres no hem tingut la sort que han tingut aquesta població.
Per tant, és una reivindicació, que la dius molt finament, perquè dius que no heu tingut la sort de comptar amb el mateix pressupost i el mateix suport, però queda dit.
Des de fa molts anys, des de fa molts anys. Jo porto 30 anys de treballant al Servei de Biblioteques, bueno, a l'Ajuntament d'Almenar, i la cosa ve de llarg.
No és nou.
Anna, abans de marxar, jo m'he quedat amb el dubte de que la vostra biblioteca té un nom així com molt, molt imponent, no? Un Ramon Berenguer IV?
Sí, Ramon Berenguer IV va ser un comte català que aquí al Menà, pues, ja estem molt agraïts i tenim un carrer que es diu Ramon Berenguer IV, el nostre gegant és en Ramon Berenguer IV, la biblioteca s'anomena així perquè quan el poble va ser per les guerres destruït, va ser el comte que va repoblar amb 100 habitants de Balaguer, Almenar, i bé, com a agraïment, doncs, li devem molt a aquest senyor.
Anna, imagina't que jo sóc la Diputació de Lleida, que t'he escoltat avui aquí a la tarda, i que quan acabi aquesta entrevista et truco i et dic, escolta, Anna, que tens tota la raó, que hem de destinar més diners a la biblioteca, quins canvis són els primers que t'oferies a l'equipament?
Jo el primer que faria seria adaptar aquest equipament a persones minusvàlides.
Perquè no està adaptada, per tant, eh?
Perquè no està ni adaptada. I, en segon lloc, és un equipament que s'ha quedat petit en metres per la població a la qual assistim. I bé, les primeres desitjos serien aquests.
És a dir, adaptar-la perquè tothom hi pugui entrar i després ampliar-la metres. És possible fer això?
Vam fer un projecte l'any 2008 de fer una biblioteca nova que es va quedar estancat i de moment ara l'Ajuntament ho té tot aturat perquè també estem en uns temps que és difícil fer obra nova.
No és fàcil. Doncs Anna Sàlvia, responsable de la Biblioteca d'Almenar, gràcies avui per donar-nos tots aquests detalls sobre la ubicació d'aquest equipament i esperem que les reivindicacions que avui estàs tenint en aquest programa, tard o d'hora, es puguin solucionar, eh?
Esperem que sigui així. Gràcies a vosaltres.
I tu, Laura, aprofita ara per agafar algun llibre.
I tant, ara faig un passeig per aquí i segur que me n'enduc algun.
Laura Alcalde, moltíssimes gràcies per tot.
Gràcies, bona tarda.
I acabarem aquest repàs per biblioteques en edificis curiosos a l'Espluga de Francolí, i és que la biblioteca d'aquest municipi també està situada en un antic hospital.
Marina, i que aquesta relació hospital-biblioteca és més secret del que ens podíem pensar en un primer moment. Ara bé, s'ha de dir que tot i que els usuaris de la biblioteca de l'Espluga poden presumir de tenir una biblioteca molt activa i que ofereix un gran ventall d'activitats, també són molt conscients, i com ens comentava ara l'Anna Sàlvia, que hi ha limitacions especials dintre d'aquest equipament i que per tant s'han de solucionar aviat.
Ens ho explica amb aquest detall la nostra companya Judit Castro des de l'Espluga FM Ràdio amb aquest reportatge.
La biblioteca mossèn Ramon Muntanyola de l'Espluga de Francolí es troba en un edifici singular, concretament el que es coneix com l'antic hospital. Fundat cap a la fi del segle XIV per l'Orde dels Cavallers Hospitalaris de Sant Joan de Jerusalem, acollia malalts i pobres de la vila i forasters. Però sembla que en el mateix indret hi havia hagut abans una leproseria, documentada des del segle XII. De l'administració de l'hospital se n'encarregava la parròquia, primer a través de la confraria dels pobres de Jesucrist i posteriorment de forma directa pel rector. Però com ha arribat a ser un edifici públic? Durant el sexenni democràtic del 1868 al 74, fou confiscat per l'Ajuntament i ja no retornà a la parròquia. L'edifici va ser restaurat modernament, tot i que conserva el seu estil gòtic, la façana de pedra, la seva estructura, i en l'actualitat acull diverses dependències municipals, entre elles la biblioteca. La biblioteca es troba a la primera planta, a la qual s'accedeix per mitjà d'unes escales de pedra, la qual cosa és un dels inconvenients, en aquest cas d'accessibilitat, de trobar-se en un edifici d'aquestes característiques. També n'hi ha d'altres, com la impossibilitat de créixer a nivell d'espai. S'ha plantejat en certes ocasions un canvi d'ubicació, però de moment no hi ha alternativa. Això sí, res impedeix que la biblioteca bulli d'activitats, club de lectura, dilluns de conte... Així que de moment podem dir que a l'Espluga de Francolí tenim la biblioteca pública mossèn Ramon Muntanyola en un antic hospital.